Ens acompanya el vicepresident de Societat Civil Catalana, l'historiador Joaquim Coll, que aquest dijous ha participat en un acte organitzat per la secció local de l'entitat a la Casa de Cultura. Benvingut a Sant Cugat.
Moltes gràcies. Bona tarda.
Quan es crea Societat Civil Catalana? Qui la crea i amb quin objectiu?
Societat Civil Catalana neix el dia de Sant Jordi d'aquest any en un acte al Teatre Victòria de Barcelona que aplega més de 1.200 persones i neix des d'una perspectiva transversal i no partidista per donar veu a tots els catalans i catalanes que no desitgem la ruptura amb la resta d'Espanya ni compartim cap de les raons del procés sobiranista.
És la resposta a l'Assemblea Nacional Catalana?
No és la resposta a l'Assemblea Nacional Catalana, perquè nosaltres en realitat el que naixem no és per dir els partits i els governs què han de fer, no? Ni per impulsar cap procés, sinó per articular i vertebrar molta gent que per raons complexes doncs no s'atreveix a dir clar i fort que se sent catalana i espanyola sense cap problema i que no hi veu les raons per trencar amb Espanya.
Per què no volen la independència de Catalunya?
Doncs no la volem, en primer lloc perquè no ens convé econòmicament. Pensem que la secessió a curt termini ens faria més pobres i aquesta és una dada força irrefutable que els mateixos independentistes seriosos reconeixen. Ens faria més pobres, ens sortiríem perdent. En segon lloc, perquè no creiem que hi hagi raons polítiques que justifiquin un procés de secessió en democràcia. Creiem que la democràcia i secessió són dos termes difícilment compatibles i encara menys amb un règim d'autogovern i perquè socialment ens divideix i ens fractura, com de fet ja està passant. No? I per tant, en fi, afirmem que amb la resta d'Espanya i d'espanyols ens ha anat bé i que creiem que no hi ha cap raó per creure que no ens ha de continuar anant bé, millorant, evidentment, doncs, moltíssimes coses. No?
Què en pensa dels arguments doncs, econòmics i culturals dels independentistes?
Bé, els arguments culturals són inexistents. En realitat, si ens hi fixem, l'independentisme els utilitza ben poc, no? Perquè, en fi, el que podem dir és que en aquestes darreres quatre dècades el català ha passat de ser una llengua minoritària i minoritzada, a Catalunya ser una llengua doncs, en molts àmbits majoritària i en altres com és l'ensenyament o és l'administració hegemònica. No? Mai tanta gent havia parlat el català i també. No? Per tant, si alguna cosa es posa de manifest que en el marc d'aquesta democràcia espanyola tan menystinguda i en el marc del nostre autogovern el català ha fet progressos, en fi, realment claríssims i irrefutables. No? Per tant, no hi ha un argument cultural, lingüístic, a favor de la secessió, en el sentit que hi hagi una raó de lesa humanitat, no? Que sense la qual el català morirà o diríem, patirem un empobriment cultural, res d'això es pot demostrar, de fet s'utilitza ben poc. No? En canvi, el que utilitzen és un argument populista, no? Que és l'Espanya ens roba, l'Espanya ens maltracta, l'Espanya ens frena. No? I pensem que una cosa i l'altra no poden ser veritat. Sovint veiem el president de la Generalitat dir que Catalunya doncs, ha fet grans progressos econòmics aquests darrers anys, que és una potència exportadora, en fi, no? Que atreia moltíssimes inversions, que hi ha un munt de turisme, és a dir, per tant, una cosa i l'altra, o bé som un país decadent, no? O bé, efectivament, tenim una fortalesa que, si s'explica, és sobretot i en bona mesura perquè formarem part d'Espanya i perquè l'economia catalana s'aprofita moltíssim doncs, de ser una plataforma estratègica de connexió doncs, amb la resta d'Espanya i per tant a través d'Europa, diríem. No? Per tant, són arguments, diríem, exagerats, dramatitzats. No? És a dir, el que s'intenta és plantejar com uns problemes irresolubles, no? Com uns problemes d'ordre existencial que ens aboquen a la secessió, quan més aviat diríem tot aquest procés el que ens aboca és a la fractura social i a l'empobriment econòmic.
Sí, entrant en el tema de la llengua que vostè doncs, apuntava, un dels arguments independentista és la subordinació de la llengua respecte a la catalana, respecte a la castellana, que no estan en pla d'igualtat com el podria ser doncs, el Canadà, que les dues són llengües oficials doncs, a tot l'estat canadenc, en aquest cas, o doncs, el model suís, que tenen doncs, 3-4 llengües, doncs, que estan doncs, en un grau d'igualtat doncs, en el Parlament Federal doncs, suís, en aquest cas.
Sí, bé, potser en l'àmbit del reconeixement simbòlic es poden fer avenços i es poden fer progressos, no? En aquest sentit, no? Que tota l'administració general de l'Estat doncs, faci seves totes les llengües espanyoles, no? Però pel que fa al nivell interior de Catalunya, per tant, pel que fa a l'ús social del català i al progrés del català, el que hem vist en fi, totes aquestes darreres dècades és un progrés i una millora constant i permanent, no? També potser caldria plantejar-nos si nosaltres estem donant el mateix nivell de reconeixement simbòlic al castellà, que és la llengua majoritària dels catalans, no? I que a vegades és tractada com si fos una llengua de segon ordre o una llengua estrangera, no? Sovint per les nostres institucions, no? Per tant, jo crec que el que cal és plantejar els temes de lingüístics des de la serenor, amb criteris doncs, pedagògics, no? Amb criteris de racionalitat, sense exaltació, sabent que es poden seguir fent progressos i millores en totes direccions.
No és legítim que una part de la ciutadania vulgui independitzar-se si veu o que no se satisfan les seves, entre cometes, necessitats?
Bé, legítim, evidentment que és legítim que la gent expressi un desig, no? És a dir, la nostra democràcia no és militant, ho va dir el Tribunal Constitucional, no? Per tant, es poden plantejar tota mena de reivindicacions, no? Ara cal tenir en compte que la secessió unilateral no és un dret, i no és un dret enlloc del món, ni a Espanya, ni al Canadà, ni tampoc al Regne Unit, no? I cal tenir en compte també que en realitat hi ha constitucions a Europa que prohibeixen literalment la possibilitat d'una secessió territorial, com és la Constitució francesa, la Constitució dels Estats Units o la Constitució italiana, per exemple. No? Per tant, es poden plantejar reivindicacions, evidentment, no? Però s'han de plantejar, diríem, seguint diríem, els processos jurídics i polítics, no, no saltant-se els passos ni buscant dreceres, no? Com està perseguint el secessionisme.
Si malgrat els problemes doncs, que pugui resoldre la independència la gent vol aconseguir un estat independent, què cal fer, què proposen des de la seva entitat doncs, perquè aquesta situació se solucioni d'una manera o d'una altra?
Bé, no, nosaltres no farem res per afavorir el procés secessionista, lògicament, no? Vull dir, és el problema dels independentistes, no és el nostre problema, no? Nosaltres el que volem és explicar als catalans que totes aquestes raons que s'esgrimeixen de lesa humanitat de l'Espanya ens roba, ens maltracta, o d'una afrenta política permanent i un maltractament, no?, que ens explica històric, de 300 anys d'opressió, tot això són mentides, són fal·làcies, són exageracions, són falsedats, no? I per tant explicar-ho, no?, i treure'ns a sobre tants complexos, no?, per dir, sense cap problema, que som catalans, molt catalans, des d'una plena i absoluta catalanitat, però que també ens sentim espanyols, i que no hi ha d'haver-hi cap problema en això, no? I que el que cal és que el projecte espanyol doncs, sigui més atractiu, més inclusiu, doncs, també pels catalans, però que el problema que es planteja a Catalunya és un problema espanyol, perquè és evident que la crisi que viu Espanya és una crisi general, diria. En definitiva, el que estem és davant d'una crisi d'estat, que té molts nivells, no? Un nivell socioeconòmic, un nivell polític, un nivell institucional, i que Catalunya, com en altres moments de la història contemporània espanyola, doncs es catalitza, es focalitza, Catalunya esdevé l'epicentre de la crisi d'estat espanyola, no? I que els temes territorials i identitaris doncs una mica acaben fent de pol d'atracció de tot això, no? Però el que cal és posar serenor, racionalitat, no? Sentit comú, en lloc de passió i rauxa.
Com veu doncs, la proposta que ha fet recentment Artur Mas de les eleccions plebiscitàries?
Bé, ens sembla que és la segona part de la perversió política del primer procés, diríem, no? Del primer procés sobiranista posat en marxa l'any 12, quan l'Artur Mas doncs, va tenir un resultat doncs, molt dolent a les eleccions i va fer una fugida endavant de la mà d'Esquerra Republicana, no? Ara el que ens proposa és que en el termini de 18 mesos el procés es culmini a partir d'una possible majoria absoluta independentista al Parlament, però això, evidentment, no té legitimitat suficient. No? Si alguna cosa ha posat de manifest el 9 de novembre és que no hi ha una majoria social independentista. No? La qual cosa no vol dir que no pugui haver-hi una majoria, o que no pugui haver-hi una majoria absoluta en el Parlament, perquè la manera d'escollir els diputats no és la d'un home un vot, o un ciutadà un vot, diríem. No? Per tant, hi ha tota una alteració en funció del sistema electoral. No? Però per anar cap a un procés tan rupturista com seria el de la secessió, evidentment caldria una majoria completament diferent. No? En canvi, Artur Mas diu que només una majoria absoluta, que hi ha hagut en altres moments del Parlament de Catalunya, no? N'hi hauria suficient com per tirar endavant un procés de secessió en 18 mesos. No? Per tant, el que ens està proposant és endegar un procés que violentarà la legalitat novament, que trencarà el principi democràtic i que aprofundirà en la fractura social del procés independentista. I per tant el veiem amb molta preocupació i no deixa de ser més que una mena de puig, no? Que diuen en alemany, d'empenta política cap a un procés que no té la majoria social, però que altre cop des de les institucions autonòmiques, que són de tots, es vol empènyer i es vol forçar.
La resposta, suposo, que faria Artur Mas és que no ens deixeu votar com es fa a Escòcia. Per què no es pot votar com a Escòcia?
Bé, doncs no es pot votar com es fa a Escòcia per dues raons. En primer lloc perquè, repeteixo, l'any 12 no va sortir un Parlament de Catalunya amb un mandat independentista ni Convergència va amb un programa clar sobre la qüestió. Per tant, aquesta legitimitat d'origen no hi ha estat, no hi és. En segon lloc perquè el Regne Unit no té una Constitució escrita i a Espanya sí. Per tant, és una Constitució modificable, però és modificable va ser doncs, a uns processos i unes fórmules, no a través de dreceres. No? Cal recordar que el Partit Nacionalista Escocès feia més de 10 anys que reivindicava un referèndum. No? Bé, si els independentistes realment el volen, el que han de tenir és, i tenen la majoria social, el que han de tenir és paciència en comptes de pressa. No?
Què hauria de fer l'executiu de Mariano Rajoy davant d'aquesta situació doncs, que tenim plantejada aquí a Catalunya?
Bé, nosaltres, com hem dit, no, a diferència de la ANC o d'altres plataformes, no naixem per dir als governs què han de fer, diríem. No? Nosaltres el que sí fem una reflexió i és en el sentit de dir que convé canviar el terreny de joc a Catalunya, no? I a Espanya en general. No? Cal deixar de parlar d'independència i de referèndum i cal passar a que el debat sigui en torn de propostes de reformes, de millores, no? D'acords, no? I per tant, tot el que vagi en aquesta direcció serà benvingut i és el camí que hem d'emprendre, no? Perquè efectivament coses enmig d'aquest marc, no? Aquesta crisi d'estat, no? A la que abans em referia, és indubtable que coses a millorar n'hi ha en moltes direccions en favor dels catalans, no? I també de la resta d'espanyols.
Ja m'ensumo la resposta, però s'han plantejat mai presentar-se a unes eleccions?
No ens presentem a unes eleccions. Nosaltres som, intentem ser modestament, aglutinar l'oposició al procés secessionista des d'una perspectiva democràtica, social, perquè és evident que no només hi ha una fractura territorial, sinó també hi ha una fractura social en el debat independentista. Per tant, oposició social des d'una perspectiva democràtica, social i cívica, i no pas partidista o política, estricto sensu.
A vostè se'ls acusa des de l'independentisme de ser un instrument creat pel CNI o pel senyor Lara per fer front a l'actual situació catalana. Què els respon?
Doncs amb un somriure. Fa molta gràcia. Però bé, això forma part de les elucubracions, no? En fi, jo crec que no val la pena ni entrar a contestar això.
I també a internet doncs, hi ha certa polèmica i desconeixement per la relació entre la Fundació Joan Buscà i Societat Civil Catalana per la coincidència d'alguns associats com vostè mateix. Quina relació hi ha entre totes dues i en què es diferencien?
Bé, la Fundació Joan Buscà és un instrument que es va crear ara fa pocs mesos, vull dir que té molt poc temps de vida, que el que vol és traslladar, com que justament, no, abans ho deia, no, que aquest és un debat, no és un debat estrictament català, sinó que és un debat espanyol, que planteja un problema espanyol, doncs vol ser un instrument per justament traslladar, no, aquest debat al conjunt d'Espanya. No? i per tant vol servir per això, diríem, no? A la mesura que tinguem temps i recursos, doncs anirem fent accions i propostes i programes per anar conscienciant doncs, d'aquest problema, no?
Doncs Joaquim Coll, moltes gràcies per atendre Aigua.cat i fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.